Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El 17 de novembre, divendres de la setmana vinent, és la data per a la propera cita de Carles Puigdemont amb la justícia belga, juntament amb els quatre consellers que són amb ell a Bèlgica. Serà la primera compareixença davant el tribunal que haurà de decidir sobre l'extradició demanada per Espanya. Precisament Puigdemont denuncia en un article al diari The Guardian, publicat per internet aquest mateix migdia, que Espanya té, segons diu, greus deficiències democràtiques. El president, destituït pel govern espanyol, diu que seguirà defensant ell i els seus consellers els seus drets, perquè això no va només de Catalunya, sinó, segons afegeix, de democràcia. Això ha passat el dia en què el líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachín, ha dimitit com a secretari general de la formació després de ser desautoritzat per Pablo Iglesias. Dante Fachín no descarta incorporar-se amb altres dirigents de la formació en una altra candidatura de cara a les eleccions del 21 de desembre. I intel·lectuals catalans proposen compartir tres punts en els programes precisament de cara a les eleccions, que són reivindicar un referèndum pactat, retirar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i exigir la llibertat per als presos actualment implicats en el procés català. Canviem de tema. L'autòpsia apunta que el nadó de Torroella de Montgrí, que va morir dissabte passat, hauria perdut la vida per causes naturals. D'aquesta manera, l'autòpsia comporta un gir en la investigació i descarta els abusos sexuals alhora que atribueix a una infecció les lesions superficials en zones íntimes. I és notícia el que són les conseqüències del tiroteig en una església baptista al sud de Texas que ha causat ara fa unes hores almenys 26 morts. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que la salut mental és un problema en relació amb el tiroteig comès per Devin Patrick Kiley, exsoldat de 26 anys, que ha matat, com dèiem, gairebé una trentena de persones. Sembla que és un problema mental i no pas d'armes. Fins aquí l'actualitat. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. L'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. Escolta cada dia de dilluns a divendres a 11:45 del matí l'espai on t'expliquem totes les ofertes, els descomptes i les sorpreses de l'aniversari que més avantatges et dona. Cada dia a 11:45 del matí, l'aniversari Hipercor a Ràdio Estel.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. Investigació, ensenyament i promoció social, consolidats en el camí de l'Església davant la realitat de les migracions contemporànies, acollir, protegir, promoure i integrar. Aquestes són algunes de les paraules clau que el papa va transmetre a un grup de persones vinculades a les universitats catòliques, concretament membres de la Federació Internacional d'aquestes universitats. Francesc els va rebre amb gran cordialitat perquè participaven els dies anteriors a aquest dissabte en la conferència internacional titulada Refugiats i Migrants en un món globalitzat, responsabilitat i respostes de les universitats. El papa va dir que aquests participants s'han sentit interpel·lats per una realitat global i complexa com és la de les migracions contemporànies i han enfocat una reflexió científica, teològica i pedagògica molt ben arrelada a la doctrina social de l'Església, intentant superar els prejudicis i les pors lligats a un escàs coneixement del fenomen migratori. En aquesta línia, el Sant Pare va proposar posar en marxa estudis sobre les causes remotes de les migracions forçoses, amb el propòsit de trobar solucions practicables, encara que sigui a llarg termini, perquè primer cal assegurar que les persones tinguin el dret a no estar obligades a emigrar. Un missatge molt positiu, molt interpel·lador, aquest que ens dona el papa, a les portes ja de la propera celebració de la Jornada Mundial dels Pobres, una convocatòria que va començar a fer l'any passat i que enguany tindrà un seguiment a tot el món segurament més gran, també aquí a Catalunya. Precisament la Jornada Mundial dels Pobres serà present avui en el nostre programa a través de la diòcesi de Terrassa, que és avui la protagonista. Després de la reflexió inicial de Salvador Obiols, director general de Càritas Diocesana de Terrassa, comptarem avui amb la presència de Teresa Ortiz, voluntària de Càritas Parroquial de Sant Esteve de Granollers i que és una de les participants en una iniciativa que consistirà a sortir al carrer el mateix dia 19 de novembre a la diòcesi de Terrassa a través d'una convocatòria de Càritas. També ens acompanyarà Luis Miguel Luna, que és el responsable de comunicació de Càritas Catalunya i també de la diocesana de Terrassa, per comentar-nos que en el context de les jornades Transmet d'aquest bisbat es farà precisament aquesta activitat coincidint amb l'última jornada, el mateix dia 19. I com a testimoni, avui tindrem des de la diòcesi de Tarragona Gemma Garnica i Nerea López, vinculades al projecte sociolaboral, i Logan Dret, una persona beneficiada per aquest projecte sociolaboral. Ens comentaran com es treballa en aquesta arxidiòcesi, la de Tarragona. Això i més coses, com sempre, són les que us proposem fins a les 9 del vespre aquí a Ràdio Estel. Això és la veu de Càritas. També ens acompanya l'Anna Mairal des de Tarragona i, lògicament, el mateix Luis Miguel Luna, avui amb la gestió del programa de la diòcesi de Terrassa. Salutacions a tot l'equip, la resta amb el Toni Huguet, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
I com que avui és Terrassa, la diòcesi protagonista, connectem amb aquest bisbat i amb aquesta Càritas diocesana. Avui ens fa la reflexió setmanal Salvador Obiols, director general de Càritas diocesana de Terrassa. Senyor Salvador Obiols, bona nit, endavant.
Molt bona nit a tothom. Des de la diòcesi de Terrassa, avui volem parlar sobre el treball decent, o treball digne de les persones. El papa francès, quan va rebre l'Associació de Cristians Treballadors Italians, a motiu del 70è aniversari de la seva fundació, els parlà de la necessitat d'ajudar aquelles persones que no tenen feina, els joves, així com dignificar el treball i la vida de les mateixes persones. A Càritas Diocesana de Terrassa ens preocupa moltíssim aquesta dignificació del treball. Aquelles persones que han tingut un atzucac a la seva vida d'haver perdut la feina i que al llarg d'uns mesos, d'un any o dos o tres o més, han pogut trobar feina. I que aquesta feina resulta que el sou que cobren és un sou no digne per poder mantenir la família i les necessitats que això comporta. Aquest és el treballador que en diem senzillament pobre. Ens preocupa, com a primer punt, aquest. I com a segon punt, aquells joves, que no són pocs, un 60% de la població jove del nostre país, que es diu, també, que ni treballen ni treballaran. Tot això comporta una situació delicada de les persones i de la vida de les persones, perquè no poden tirar endavant el seu projecte de vida com a família, com a jove que es vol independitzar, com a persona que, en definitiva, necessita tenir uns mínims per garantits per poder viure en la situació laboral i la situació familiar de les seves vides. Què ens passa quan ens trobem davant d'aquells treballadors que en diem pobres, aquells i aquelles persones que resulta que tenen feina però que cobren sous per sota dels 700, 800 euros mensuals, tenint en compte que el lloguer que han de pagar i les necessitats bàsiques que han de fer front són i pugen molt més d'aquests imports. Per qual cosa, aquestes persones tenen un problema important, ells i les seves famílies, que no poden acabar sent motivadors de la seva pròpia realitat perquè tenen un problema mensual a l'hora de complir amb aquests criteris que la societat els hi ha imposat. Per poder viure amb dignitat és necessari un treball decent. La crisi econòmica que encara patim ha portat a predominar un paper del capital sobre el treball, i segurament el que haurem de tornar a repensar és com i de quina manera repartim el treball perquè tota persona pugui treballar i pugui tindre un sou digne per poder tirar endavant el seu projecte de vida i pugui tirar endavant la manera de complir amb la societat i sobretot amb la seva família. És urgent explorar noves vies per aconseguir una economia més justa i un repartiment més just del treball i del benefici del mateix, per tal de dignificar la persona humana. I per això és el que estem treballant des de Càritas Diocesana de Terrassa amb la creació de l'empresa des de fa un any i mig a Apassomi, per tal de poder ajudar les persones a sortir-se'n d'aquest atzucac i poder tenir dintre del món laboral unes condicions de treball dignes i que, a més, els comporti doncs, que puguin formar part una altra vegada en plenitud d'aquesta societat que, de cop i volta, els ha rebutjat. Res més per a mi.
Moltes gràcies i bona nit, Salvador Obiols, director de Càritas Diocesana de Terrassa. Seguim endavant.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Terrassa i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
La setmana del 16 al 23 d'octubre, els treballadors en actiu de CaixaBank van participar com a voluntaris en algunes de les activitats que Càritas realitza al Centre Sant Domènec de Balaguer i on l'obra social de la Caixa ja hi col·labora. Ha estat amb la finalitat de donar a conèixer quines actuacions es fan i fomentar alhora que puguin aprofundir en l'acció del voluntari a Càritas.
Van poder fer de voluntaris a reforç educatiu dins l'espai Grapats. Van compartir una xerrada sobre aspectes i dubtes a nivell bancari i d'actualitat i també van poder aprendre a cosir al taller de costura.
Usuaris de l'associació Reintegra, entitat lleidatana que treballa des de l'any 2001 amb persones en risc d'exclusió, van visitar també el dilluns 23 d'octubre les instal·lacions de troballes que estan ubicades al turó de Gardeny.
D'aquesta manera van poder veure quin procés segueix la roba que els ciutadans lliuren a aquesta empresa d'inserció, promoguda per la Fundació Jaume Rubió i Rubió, fins que les peces arriben a les botigues. També van poder veure com es porten a terme els itineraris d'inserció laboral per a una posterior feina ordinària de les persones contractades. Reintegra promou accions vinculades a l'àmbit social, especialment en l'àmbit de la inserció laboral, i s'adreça a joves que vulguin millorar la seva qualificació, dones i homes aturats, aturats de llarga durada i persones immigrades. Vol ser una entitat pionera en la sensibilització i conscienciació, tant a la societat com a empreses, i aconseguien un augment d'oportunitats i inserció dels seus usuaris en el mercat de treball.
També us expliquem que l'espai Mas Marroc de Vilablareix, gestionat per l'equip del celler de Can Roca, va acollir el dijous 26 d'octubre la primera edició de la Màgia de la Solidaritat, un sopar a benefici de Càritas Diocesana de Girona. L'entitat ha volgut dedicar aquesta acció als programes i als projectes destinats a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.
La Màgia de la Solidaritat és la primera iniciativa d'aquestes característiques organitzada per Càritas Diocesana de Girona. Es tracta d'una vetllada solidària dirigida a empreses i a particulars amb l'objectiu d'ampliar la base social de l'entitat. Els assistents al sopar van poder conèixer una mostra de la tasca de l'organització a través d'un nou vídeo institucional que recull imatges de diversos programes i projectes desenvolupats arreu del territori. Un altre vídeo va mostrar el testimoni d'empresaris i personalitats diverses que col·laboren amb Càritas a través del programa Entitats amb Cor. Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, va assegurar durant un breu discurs que l'esperit de Càritas requereix coratge, lluitar cada dia per les persones que més pateixen i mantenir l'esperança de provocar canvis, i que per això podien fer servir l'expressió la màgia de la solidaritat. Precisament la màgia era el leitmotiv del sopar. El periodista Jordi Coromines va ser l'encarregat de conduir i presentar l'acte, que va comptar amb les actuacions de Carles Almac i David Almac. La màgia de la solidaritat va comptar amb el patrocini d'assessoria Codina, Clínica Cervera, Centre Comercial Espai Gironès, Skydive Empúria Brava i Valvia Segur, i la col·laboració de Mas Marroc.
Seguim repassant l'actualitat. Pere Pons, Àlex Granell i Eloi Amagat, membres de la plantilla del primer equip del Girona Futbol Club, van presentar a finals d'octubre, a Girona mateix, la col·lecció de mitjons Trisocs, que compten amb dissenys personals dels jugadors i que es posaran a la venda per un període limitat de temps a la botiga Soc Shop.
Una part dels beneficis de la nova col·lecció de mitjons esportius es destinarà a finançar el projecte Pigmalió de Càritas Diocesana de Girona, que té per objectiu fomentar la igualtat d'oportunitats d'infants i joves a través de l'obtenció de beques per practicar esport. Els jugadors són els impulsors de la iniciativa i del destí solidari de part dels beneficis. Els dissenys s'han fet amb les seves aportacions personals, com dates històriques del club, com l'any de creació o el dia de l'ascens a primera divisió i motius que recorden la ciutat. Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, va voler agrair durant la presentació la implicació dels jugadors i va destacar la importància dels valors de l'esport per als infants i joves en la mesura que fomenten el treball en equip i potencien la igualtat d'oportunitats.
Membres de la Fundació CECAS, Centre Català de Solidaritat, de la qual Càritas n'és patró, van visitar dilluns passat les instal·lacions de Càritas a la Seu d'Urgell, amb l'objectiu de coordinar les futures accions conjuntes. També es van posar en comú els casos que actualment treballen conjuntament les dues entitats.
La Fundació CECAS es dedica a l'atenció de persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d'exclusió social, amb tractaments biopsicosocials i reeducatius de les drogodependències, considerant les patologies derivades.
Al mes d'octubre, dins l'espai Grapats de Càritas d'Urgell, es va iniciar el taller de manualitats. Durant l'últim trimestre de l'any, Càritas d'Urgell dedicarà aquest taller a realitzar decoracions de Nadal amb roba reciclada.
Aquest taller és una molt bona manera per conèixer altres persones, parlar, posar idees en comú i donar un altre ús a la roba que ja no es pot aprofitar. El taller té lloc tots els dimecres de 11:15 a 12:15 del matí al centre de Càritas a Viella.
I el Teatre Municipal al Jardí de Figueres, a l'Alt Empordà, va acollir ahir a la tarda l'acte de presentació dels projectes de Càritas Alt Empordà Interior amb el lema "Que no t'ho expliquin, vine". L'objectiu principal de la trobada va ser donar a conèixer els projectes de Càritas a la zona de l'Alt Empordà Interior, aprofitant l'inici de curs.
Els organitzadors van voler combinar la difusió de la tasca de l'entitat amb actuacions musicals i teatrals diverses, perquè fos una tarda de compromís amb els valors de Càritas, però també d'entreteniment. L'acte va ser conduït per periodista Màrius Pontonet i van intervenir en les actuacions la companyia de teatre còmic de Sant Llorenç de la Muga amb Roger Egea i Joan Tomàs, dirigida per Joan Serrat, el cantautor Lluís Lozano, els castellers de Figueres i el grup musical Cave Catus. Els assistents van poder conèixer també testimonis de voluntaris, col·laboradors i participants dels diversos projectes de l'entitat.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. El treball caritatiu de la setmana.
El Papa Francesc va instituir l'any passat, per al diumenge abans de la festa de Crist Rei i de la cloenda de l'any litúrgic, el mes de novembre, la Jornada Mundial dels Pobres. Enguany se celebra el 19 de novembre. Avui, dia en què a la veu de Càritas la diòcesi protagonista és Terrassa, volem conèixer una iniciativa que la Càritas diocesana té en marxa, pensant precisament en aquesta Jornada Mundial dels Pobres i posant, sobretot, la persona pobra, la persona necessitada en el centre. És una iniciativa que es basa en la idea que el mateix Sant Pare ens trasllada sempre, la de ser església en sortida, posant la persona en el centre i no oblidant precisament els pobres. Les Càritas parroquials són cridades especialment el dia 19 de novembre a sortir al carrer i a detectar i atendre, si es pot, qualsevol necessitat social que hi hagi. Moltes vegades també en un marc de clara desesperació i d'anul·lació, de descartament, fins i tot, de la pròpia persona humana. I per comentar aquest tema ens acompanyen, d'una banda, Teresa Ortiz, que és voluntària de la Càritas parroquial de la parròquia de Sant Esteve de Granollers i també d'aquest mateix projecte marcat en la Jornada Mundial dels Pobres. Teresa Ortiz, bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit.
També és amb nosaltres el nostre col·laborador del programa, Luis Miguel Luna, que és el responsable de comunicació de Càritas Catalunya i també de Càritas Diocesana de Terrassa. Luis Miguel Luna, bona nit, benvingut.
Hola, bona nit.
Amb Luis Miguel Luna parlarem de les jornades Transmet que es fan des de fa uns quants anys a la diòcesi de Terrassa a nivell global, però que aquest any tenen una activitat per al diumenge de les pròpies jornades, que és precisament això, no? Sortir a atendre la necessitat dels pobres.
Efectivament. Dins del que són la sisena edició de les jornades Transmet, doncs precisament doncs, en aquesta idea que té per títol Comunicació i noves tecnologies al servei de la nova evangelització, doncs precisament doncs, la sortida és el diumenge. És a dir, doncs,
el diumenge 19 de novembre.
Exacte. Tot el dissabte doncs, tindrem tant al matí com a la tarda doncs, tota una sèrie de conferències i tallers, però després aquesta sortida, aquesta comunicació envers les nostres comunitats locals, la farem a través d'aquesta iniciativa de Càritas.
Bé, Teresa Ortiz, en què consisteix la iniciativa, la moguda, per dir-ho en termes col·loquials, que fa Càritas Diocesana de Terrassa amb motiu de la Jornada Mundial dels Pobres?
Doncs bé, aquesta moguda, tal com ha dit el Sant Pare, és per sortir al carrer i donar a conèixer doncs, el que fa Càritas pròpiament amb la gent més desvalguda. Que la idea de moltes persones és donar menjar i roba, i aquí s'ha acabat. Doncs és donar a conèixer que es fan moltes més coses, que s'atén a moltes persones, no solament per això, i explicar-ho. I l'única manera doncs, és sortir al carrer i explicar-ho. Vol dir que ens hem mogut els voluntaris de les Càritas de l'Arxiprestat de Granollers, en aquest cas, i del Vallès Oriental, tothom gairebé vol col·laborar, doncs els voluntaris explicar, entregar uns flyers i explicar a la gent del carrer la nostra activitat, diguéssim, envers la gent més desvalguda. I llavors, doncs, bueno, es porten ja cartells, a les portes de les parròquies també s'hi poden posar algunes taules amb gent que informi, però el cas és sortir a donar volta pel poble, per dir-ho així, eh? I que la gent et vegi, que ets de Càritas, que ets voluntari, que s'interessi pel que es fa i que s'interessi per ser voluntari també, perquè això va adreçat no solament a les persones creients, està adreçat al Sant Pare, ho diu, que és obert a tothom, però perquè es conscienciïn, eh, de la necessitat que hi ha avui en dia, que els pobres no són un problema, sinó que són una via per acollir-los i seguir l'essència de l'Evangeli.
Com es diu popularment, el moviment es demostra caminant. No? La manera de demostrar que s'ajuda als pobres és sortir al carrer, donar-ho a conèixer, oferir la possibilitat que gent que tingui una estona de temps lliure pugui ajudar.
Exacte. Però també, fonamentalment, a veure, sí que és per gent que no sigui verdaderament creient, però és important que vegin que això neix de l'Església, eh?
Sí, que l'Església és la que surt.
És la que surt i és la que ajuda els pobles, seguint doncs els criteris de l'Evangeli.
Perquè moltes vegades ens podem preguntar tots per què serveixen aquestes jornades mundials del pobre o com el dia del sense sostre que se celebra el 23 de novembre, més en l'àmbit civil, però també amb Càritas com a entitat implicada. Doncs també són oportunitats, perquè dies per als pobres són cada dia, això és evident. No oblideu els pobres, ens diu el Papa, i ens ho diu per a cada dia.
Sí, s'ha de tindre aquesta consciència que cada dia n'hi ha més, perquè estem en un moment que, desgraciadament, cada dia n'hi ha més. I no solament el que veiem per la televisió, desastres de tot arreu i gent que necessita tot arreu moltes coses. És aquí, casa nostra, vull dir que els tenim a tocar a la cantonada i que hi ha molta necessitat. I tanmateix, vull dir, també es necessiten molts voluntaris per poder acollir i ajudar amb aquestes persones.
Com es materialitzarà aquesta sortida a commemorar la Jornada Mundial dels Pobres, per exemple, a la seva mateixa parròquia de Sant Esteve, Granollers, a l'Arxiprestat del Vallès Oriental?
Sí, això està planificat per fer-ho al matí, llavors, doncs, cap allà a les 10 ens reunirem a la parròquia, a l'església, farem un manifest, llegirem un manifest que conscienciï i agraeix a tots els voluntaris doncs, que ens anirem a distribuir pel poble, i doncs, cadascú, pues, amb la seva idea del que és Càritas i del que vol anar a explicar, doncs, sortir per tot arreu. Després ja he dit, pues, informació dins mateix de l'església, si convé, a la porta, i, en fi, clouro així. Es faran unes fotografies, perquè doncs, a cada sortida hi haurà alguna persona que farà fotografies, s'enviaran a la porta, bueno, de la porta de la, com se diu, de la catedral de Terrassa, hi haurà una pantalla, i allà doncs, es projectaran totes les accions que s'aniran fent durant el matí a tot arreu.
Per tant, de manera coordinada, tota la diòcesi...
Sí, estarem coordinats, sí.
Això és una acció, doncs, real, sí. In situ, i també connectada virtualment...
A tot arreu, el que és el Vallès Oriental, sortirà, i Vallès Occidental, tot el que fan totes les parròquies, tots els voluntaris, sí. Jo crec que pot estar molt bé i pot ser una acció visible, que és molt important perquè tothom sap les Càritas, el que fan, el que deixen de fer, com dèiem abans, però si ho vas veient i veus que hi participa tanta gent, doncs anima molt, anima.
L'objectiu és sensibilitzador i també de presentació d'una acció, que no es tracta de presumir fem això, sinó de dir
no.
Existim com a església al servei dels pobres.
Sí, i explicar-ho, més que res, explicar-ho senzillament per informar la gent que sàpiga el que es fa. No és Càritas, tothom ho sap, però no ho sap. Vull dir que s'ha d'explicar molt bé per què es fa, com ho fa i a qui va dirigit.
Avui ens acompanya Teresa Ortiz, voluntària de Càritas Parroquial de la parròquia de Sant Esteve de Granollers i també implicada en aquest gran projecte de commemorar en xarxa a tota la Càritas diocesana de Terrassa la Jornada Mundial dels Pobres el proper 19 de novembre. I com que aquest dia coincideix amb l'última jornada de les Transmet 2017, jornades diocesanes de Terrassa, però també obertes a tothom, hi ha la possibilitat també de seguir, no?, a nivell de les jornades Transmet, sí, aquesta iniciativa.
Sí, efectivament. I, a més, una de les coses que deies, no?, abans, reprint el fil que tu comentaves, del fet de... És que són jornades, no?, la Jornada Mundial de
sí,
tal...
Sí, per què serveixen, ens preguntem, no?
Doncs clar, això, doncs, bé, com estan instaurades, doncs, cada dia hi ha diversos esdeveniments que es commemoren, no? Mm. Doncs per als mitjans de comunicació, doncs, moltes vegades els dona peu a parlar d'una determinada temàtica. Hi ha mitjans que tenen un compromís més gran i que després aquestes temàtiques mediambientals, socials, doncs les desenvolupen al llarg de l'any, però si no, si més no, durant, quan hi ha una jornada mundial, doncs se'n fan ressò gairebé tots. Llavors, per això ve d'aquí una de les reflexions que es volen fer a les Transmet, no?, que, com dèiem abans, versen sobre comunicació i noves tecnologies al servei de l'evangelització, és fer una reflexió sobre com estan funcionant els mitjans de comunicació i també quin és el paper que tenim tots els comunicadors de cristians, no? I comunicadors hem de pensar no solament amb els professionals, no solament amb els periodistes, no solament amb la gent, doncs, que s'ha preparat. No? És que comunicador, doncs, la Teresa és una comunicadora.
Vull dir,
la Teresa és una corresponsal sobre el terreny i és una difusora de l'acció.
I ens ha fet una crònica completíssima aquí.
Clar, i llavors, doncs, per això, doncs, bueno, doncs ja, evidentment, doncs, hi ha tota una sèrie d'activitats, no? Doncs, bueno, ens, a més del nostre senyor bisbe, Monsenyor Josep Àngel Saiz, doncs ens acompanyarà també Monsenyor Ginés García Beltrán, que és bisbe de Guadix, i que, a més, doncs, és el responsable de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació de la Conferència Episcopal, no? I després hi ha tota una sèrie de taules rodones a la tarda, sobretot, doncs, que ens fan pensar, doncs, en com podem utilitzar aquestes noves tecnologies a l'àmbit de la família, a l'àmbit de l'ensenyament i també el que seria un àmbit ja el més directe, el de parròquia, els assagents pastorals, no? Tota aquesta història, doncs, que té lloc el dissabte 18, ja, doncs, arriba el moment estel·lar, precisament, doncs, dins de les Transmet, amb aquesta acció concreta que coordina Càritas Diocesana de Terrassa.
I és una manera de comunicar, també, efectivament. Mm. Fem això. Per això contraposava aquesta bona actitud amb la de presumir, perquè de vegades socialment s'interpreten les coses com no són, no? Simplement és mostrar que existim, perquè de vegades se n'informa a nivell de les parròquies, però potser fer-ho conjuntament també és una manera, amb el principi de la unió fa la força, no?
Sí, sí, i tant. Manera.
Bé, seguim.
I dèiem una cosa molt interessant, no?, que comentava la Teresa, que és això de sortir pel poble, no? No solament quedar-nos a la porta de la parròquia, no?, sinó sortir pel poble. Perquè estem convençuts de que hi haurà persones que diran: ostres, tu ets voluntària de Càritas? Si et veuen, identificada, doncs, amb un pet o amb una xapa que portaran, doncs llavors això també és animar, o sigui, no solament és explicar, sinó també animar a dir: ostres, doncs si ella és voluntària de Càritas, jo també ho puc ser-ho.
I tant, sí, clar que sí. Per què no jo, no? I, a més, no cal cada dia, moltes hores, sinó buscar un raconet de temps a la setmana,
home,
per exemple,
clar,
no?
Sí, sí, llavors adaptar-ho a la necessitat i ja està. La qüestió és que vinguin.
Aprofitem, Luis Miguel, per recordar que es fan les jornades Transmet. On són aquest any?
Bé, gairebé ja és una tradició fer-les al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès. Allà, doncs, passem tota la jornada. I, generalment, l'activitat del diumenge, doncs, llavors aquesta es focalitza més aviat a Terrassa, no? Com és una acció de Càritas, es farà arreu de totes les poblacions dels dos Vallesos i, finalment, doncs, clouran aquestes jornades a l'Eucaristia, presidida per el nostre senyor bisbe, Monsenyor Josep Àngel Saiz,
a la catedral,
i allà es fa, diríem, ja la clausura oficial d'aquestes jornades, que ja es van consolidant, ja portem 6 edicions.
I tant, moltes felicitats. Són el dissabte 18 al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès i el diumenge 19
sí,
en diferents llocs.
I aquelles persones que estiguin, doncs, interessades, doncs, a inscriure's, ho poden fer a través de la pàgina web del Bisbat de Terrassa, bisbatdeterrassa.org, bisbatdeterrassa.org, i, bueno, encantats de poder-nos trobar allà tots.
Molt bé, moltes gràcies, Luis Miguel Luna, per haver-nos donat aquesta informació interessant, recomanables, les jornades Transmet de la diòcesi de Terrassa. I per acabar, Teresa Ortiz, voluntària, alguna crida, algun missatge sobretot a partir de la seva experiència. Quants anys porta de voluntària?
De Càritas, menys. A la parròquia de voluntària, 25 anys.
25 anys. I a Càritas, sí. Doncs, els últims anys.
Amb, sempre en àmbit infantil, catequesi i ara suport escolar. I l'experiència és molt bona, no solament per dir, mira, tinc una estoneta un dia o dos a la setmana i vaig a fer alguna cosa que m'ocupi el temps, sinó ocupar el temps amb aquesta experiència d'ajudar persones que realment estan molt necessitades i que, com he dit abans, cada vegada n'hi ha més.
Aprofitem aquest moment també per recordar que Càritas, en totes les diòcesis, es beneficia de moltes ajudes que tots li podem donar. I una d'elles és precisament, encara que no sigui directa, però sí també indirectament molt important, la de la jornada de germanor, que és aquest diumenge, el dia 12, la Diada de Germanor o Dia de l'Església Diocesana, sí. Que això també és important, per sostenir l'acció de Càritas. I el dia 19, el diumenge següent, per jornada instituïda pel Papa Francesc, que és el Dia Mundial o la Jornada Mundial dels Pobres. I això no és només a Terrassa, sinó que és a totes les diòcesis, a totes les Càritas amb seu a Catalunya. Gràcies, Teresa Ortiz, voluntària, per haver-nos acompanyat, i Lluís Miguel Luna.
Molt bé.
Un últim comentari. Animar a tothom, no?
Animar a tothom.
Sí, i tant, i tant.
A sortir al carrer.
Sortir al carrer, explicar el que fem, el que som i per què ho fem.
Molt bé. Doncs fins una altra, que vagi molt bé. Bona nit i que
bona nit.
Gràcies.
Bona feina, sobretot per al 19 de novembre.
Molt bé, bona
Adéu-siau.
Nit.
Adéu-siau. Seguim a La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Terrassa i al web caritascatalunya.cat.
Servir a Cristo és el títol de la cançó que us proposem compartir amb nosaltres uns breus instants avui. És de la cantant llatinoamericana Migdalia Rivera. L'evangeli d'ahir ens interpel·lava a ser servidors dels germans. I amb aquest tema musical cantem la nostra voluntat de ser seguidors i servidors de Crist.
Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Creado para dar y servir, el propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir.
Dels testimonis.
Càritas Diocesana de Tarragona té entre les seves grans prioritats actuals la inserció laboral, perquè considera que és una eina indispensable per aconseguir la plena integració de les persones. El repte prioritari és treballar perquè això sigui possible, i Càritas Interparroquial de Tarragona, concretament, ha creat un equip de voluntaris i voluntàries per dotar el projecte sociolaboral, anomenat Projecte CIM, de més recursos, tant emocionals com professionals. Aquest és el tema avui del nostre testimoni, un testimoni que compartim amb Tarragona. Allà tenim tres persones a l'estudi de l'Arcabisbat, amb l'ajuda tècnica de Santi Grimau. Són Gemma Garnica, responsable del projecte sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona. Gemma Garnica, bona nit, bon vespre, benvinguda a Ràdio Estel.
Hola, bon vespre.
Gràcies. També tenim Nerea López, que és la responsable del projecte sociolaboral, però en aquest cas de Càritas Interparroquial de Tarragona Ciutat. Benvinguda, bona nit.
Hola, bona nit.
I per completar les presentacions saludem Logan Dret, que és participant en el curs Endesa Càritas, que també coneixerem avui. Logan Dret, bon vespre, bona nit.
Hola, buenas a todos.
Gràcies per la seva presència. D'on és vostè, de quin país?
Yo soy de Francia, del sur de Francia, d'Occitania, principalment.
Molt bé, per tant, una terra dins de França molt propera a nosaltres, a Catalunya,
sí,
històricament i culturalment, evidentment, amb l'occità com a llengua de cultura de l'edat mitjana,
sí,
com segur que saben molts oients. Bé, comencem. Gemma, si li sembla, com definiria vostè actualment aquest projecte sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona? Es tracta d'una nova redirecció, per dir-ho així, del projecte que teníeu anys enrere? I per què?
Bé, Santi, doncs, segons la memòria del 2016, i un cop analitzada la situació de les persones que arriben a les nostres Càritas parroquials, les principals necessitats percebudes, tot i que no són expressades per les persones ateses, continuen sent totes aquelles vinculades a la inserció laboral. La manca de feina suposa una manca d'ingressos per a moltes famílies, la qual cosa ocasiona grans dificultats econòmiques per a aquestes famílies per fer front a les despeses més bàsiques. Bé, això desencadena una manca d'il·lusió a les persones, ja que triguen molt de temps en trobar feina i quan la troben és amb una precarietat laboral gairebé insostenible per portar una vida normalitzada. Per tant, no podem només donar aliments i roba a aquestes persones, sinó que hem de treballar per la seva ocupabilitat, no? per fer-los més inseribles.
Mm-hmm. I oferir-los una seguretat dins d'aquesta ajuda que no sigui pal·liar una emergència concreta, que també hi pot ser, però en aquest cas donar una assistència més sòlida, en definitiva, no?
Evidentment.
Mm-hmm. Bé, Nerea, què és, en aquest cas, l'objectiu del projecte CIM, al qual ens referíem ara fa un moment, el de Càritas Interparroquial?
Bueno, el programa sociolaboral de Càritas, tant que de la diocesana com de la interparroquial, és una eina indispensable per aconseguir la inserció laboral d'aquestes persones que atenem. Càritas, a dia d'avui, està apostant fortament per aquest objectiu, a través d'aquest projecte, Fem el CIM, que bé, l'hem anomenat així perquè, igual que els muntanyins, diguéssim, necessiten eines i habilitats per pujar al CIM, les persones i els participants que nosaltres atenem doncs necessiten i busquen feina i també, diguéssim, necessiten recursos per fer la preparació i l'acompanyament amb aquesta recerca de feina.
Uh-huh.
El que pretén aquest projecte, Fem el CIM, és la inserció laboral de les persones que estan en situació de recerca de feina i, sens dubte, l'objectiu és aconseguir feina.
I com tenen vostès previst dur a terme aquest projecte?
Doncs, a dia d'avui el projecte s'iniciarà a la Càritas Interparroquial de Tarragona, ja que serà un projecte pilot que estan duent a terme juntament Càritas Diocesana i Càritas Interparroquial, i un cop aquí estigui més estabilitzat, doncs s'implementarà la resta de diòcesis.
Mm-hmm. Quin paper, doncs, tindran els voluntaris? Sempre el gran capital de Càritas.
Sí, sens dubte. Els voluntaris, doncs, seran un dels pilars fonamentals dins del projecte, juntament amb les tècniques, tant la Gemma com jo i d'altres que puguin adherir-se. I bueno, ja gràcies als voluntaris doncs, durem a terme el projecte a través d'un treball més laboral i més prelaboral. No? Aquests voluntaris rebran una formació, un acompanyament, vull dir, no estiran sols.
Nerea López ens ha comentat l'objectiu d'aquest projecte CIM, apel·lant al Fem el CIM dels muntanyencs. També ens acompanya, recordem-ho, Gemma Garnica, que ens pot explicar ara quins seran els camps d'actuació de tot aquest projecte?
Doncs sí, Santi, veuràs, el projecte és un projecte que es vol centrar bàsicament en la formació de competències més bàsiques instrumentals i formacions també més professionalitzadores, com és el curs d'Endesa, del qual us parlaré una mica més endavant, tot depenent dels perfils dels participants, ja que hi ha participants que venen en una situació més prelaboral, és a dir, que han de millorar moltes competències bàsiques abans de poder inserir-se laboralment. Després hi ha participants que no estan en un estat tan prelaboral i poden fer unes formacions més professionalitzadores. Per tant, el projecte, el programa, es vol centrar en la creació d'itineraris personalitzats d'inserció que permeti millorar l'ocupabilitat dels participants tenint en compte els seus perfils.
I Nerea López, en el seu cas, ens pot dir quantes intermediacions s'han fet des que vostès van començar el curs?
Mira, nosaltres vam iniciar el maig d'aquest any, del 2017, tant la Gemma com jo, i bueno, fins a dia d'avui hem atrés un total de 45... Bueno, hem fet 45 entrevistes, de les quals hem de dir que algunes són famílies i d'altres són empreses del nostre territori, i d'aquestes 45 entrevistes que hem realitzat, 37 han sigut insercions laborals amb contractes laborals regularitzats. Per tant, ho valorem molt positivament de cara a seguir endavant amb aquest projecte.
Ens acompanyen, recordem avui en el testimoni, Gemma Garnica, que és la responsable del projecte sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona, Nerea López, responsable del projecte sociolaboral de Càritas Interparroquial, i Logan Dret, participant en un curs que es diu Curs Endesa Càritas, del qual ara precisament parlarem. Va ser el 23 d'octubre passat quan es va inaugurar un nou curs d'Endesa Càritas. Ens pot explicar, Gemma Garnica, quins són els perfils de les persones i què esperen vostès d'aquest nou curs?
Doncs, veuràs, el curs, aquest curs d'Endesa Càritas és la quarta edició. Els perfils de les persones que participen en aquest curs són bàsicament perfil de persones homes o dones de 25 a 45 anys sense un nivell mínim de formació o experiència laboral prèvia. El que prioritzem bàsicament és que aquestes persones estiguin en una situació d'atur i que estiguin molt motivades i que tinguin molt d'interès en el seu procés de recerca de feina. De les 15 persones que van participar, us he de dir, de l'edició anterior, del 2016-2017, cal remarcar que una tercera part ara mateix està treballant. I la veritat és que és una xifra que s'està mantenint de programes anteriors. I també cal remarcar que en aquesta quarta edició, com a novetat, s'han incorporat 3 dones a la formació. Per primera vegada s'han incorporat dones al curs, la qual cosa creiem que és molt positiva per trencar amb l'estereotip que associa la feina d'electricitat amb una feina molt exclusiva d'homes. I la nostra idea és continuar feminitzant aquest curs.
I tant, doncs, les feines, encara que algunes tradicionalment vagin associades només als homes o en altres casos només a les dones, poden ser efectivament obertes sense distinció de sexes, en definitiva.
Efectivament.
També ens acompanya, ho hem dit abans, Logan Dret. Ell viu a l'Alforja, concretament, i forma part del grup d'alumnes que es beneficien de la beca per al curs. Logan Dret, per què s'ha animat vostè a fer el curs i què n'espera d'ell?
Hola, Santi. Pues mira, yo creo que animarse enseguida no tuve problema, porque cuando eres parado de larga duración llega el momento que te encuentras realmente en un círculo cerrado, de lo cual a mí me propuso la trabajadora social un curso que había. Es así que me fue la entrevista con Gemma y realmente me pareció muy interesante el contenido, tanto el contenido como las posibilidades futuras respecto al curso.
Com valoraria el grup que s'ha format en el curs i també els professors?
Perdóname, ¿tú me puedes
Sí, ¿cómo valora el grupo que se ha formado?
¿Cómo valoró el grupo? Sí. Mira, yo estoy encantado porque aparte que es multicultural, realmente hay una mezcla de personas de diferente cultura que está muy interesante esta mezcla para mí, porque lo encontró rico en su contenido de conversación. También el grupo es muy majo, yo creo que una buena selección de personas que se entienden muy bien. Y a mí, mi primera impresión desde el principio ha sido muy positiva respecto a eso.
Sí, ¿y a los profesores?
No, muy bien. Los profesores, el profesorado, realmente también tengo muy buena impresión. Realmente se ve persona humilde, con ganas de enseñarnos cosas, con mucha paciencia y un trato a nosotros realmente muy bueno.
Sí, senyor Logan Dret, què significa per a vostè Càritas, en la seva història personal?
Pues mira, yo para mí Càritas realmente me ha permitido tener un buen apoyo y sobre todo una calidez de persona, porque cuando te encuentras realmente sin nada, que tienes que ir a buscar comida, tú te encuentras realmente, como dices vosotros, en el atur, yo creo.
Sí.
Pues,
i no només a l'atur laboralment, sino desorientat, confós, no? Moltes vegades ens passa això.
Eso es, porque bueno, no es solo... Bueno, yo, Caritas, sinceramente, te digo, yo le he visto mejorar su... Mejorar, porque la verdad que antes me parecía una entidad un poquito antiguada y ahora he visto renovación y me parece que eso es muy agradable porque llegaba un momento que antes... Tú ibas a buscar la comida y nada más. Pero después empezaron a poner en marcha personas que te entienden, que te preguntan si tienes algún problema con tu factura de electricidad, o si necesitas alguna ropa, que se sientan contigo para hablar un rato. Y eso es un plus, porque a veces cuando estás así, en esta situación difícil económica y de relación con las personas, es importante poder hablar y tener este soporte. Creo que es muy importante la comunicación. Uh-huh. Y la comunicación que me encontré a través de, que me he encontrado, perdona, a través de Caritas ha sido realmente un buen apoyo para mí.
Uh-huh. ¿Quant temps fa que vostè viu aquí, concretament a l'Alforja?
Pues concretamente hace unos 20 años.
Déu-n'hi-do, molt
sí,
bé.
Déu-n'hi-do, sí.
És, vaja, és un català d'adopció, eh?
Sí, sí, yo lo considero como tal, eh? Sí, sí, la verdad es que...
Molt bé. Perfecte, doncs ha estat un plaer aquesta conversa de testimonis que avui ens han acompanyat des de Tarragona, Logan Dret,
gràcies,
beneficiat d'aquest programa formatiu a través d'una beca de Càritas Diocesana de Tarragona i també la presència de Gemma Garnica, responsable del projecte sociolaboral de Càritas Diocesana, i Nerea López, responsable del mateix projecte Càritas Interparroquial. Per acabar, Gemma Garnica, Nerea López i Logan Dret, els demano que ens adrecin un missatge als oients, un missatge d'esperança a partir d'aquesta feina que vostès fan, no sé...
Mira, yo lo que quiero animar como mensaje, sobre todo a los que me escuchan que están en paro,
sí,
es que realmente no seguir así sentado sin tomar iniciativa, porque llega un momento que realmente pierdes esa confianza en ti. Es importante tener, que sea Caritas o cualquier tipo de ONG o trabajadora social que te puede, ¿cómo decir?, que te puede llevar algo. Es importante salir de casa, es importante hacer algo. Yo creo que hoy en día, cuando cada vez más nos piden titulaciones por cualquier tipo de trabajo, es importante tener algo en mano, porque cada vez se ha vuelto más difícil encontrar trabajo sin ningún papeleta, sin ningún diploma, sin ningún... Y yo sí, creo que realmente, como persona de parado de larga duración, quiero decir que realmente ir a estas entidades, preguntar, intentar hacer algo, porque realmente somos sociales, necesitamos estar en contacto con la vida real. Y la vida real en algún momento se pierde. Eso sería mi mensaje, que realmente se anime la gente de paro de larga duración a hacer algo.
No quedarse asseguts, no quedarse resignats y aturats en tots els sentits.
Sobre todo que hay mucha gente muy maga, como yo me encuentro ahí en este momento, que están aquí para ayudarte, que tienen las ganas de ayudarte, y es importante encontrarlos, yo creo.
Molt bé. I Gemma i Nerea, algun comentari per acabar, a part de fer seu el que ens ha dit Logan?
Bueno, nosaltres creiem superimportant creure en les competències i les habilitats que tenen les persones, i sens dubte la nostra feina des de Càritas és potenciar-les i acompanyar-les amb aquest procés de recerca de feina per aconseguir el mateix objectiu, que és la inserció.
Molt bé. Doncs...
Els animem a venir a Càritas i,
sí,
tant, i a participar del nostre programa sociolaboral, perquè tenim moltes ganes de continuar ajudant i millorant l'ocupabilitat de les persones, acompanyant-los en el seu procés. I també aprofito per convidar a la gent que ens escolta, a participar del curs d'Endesa, que és un curs molt interessant i que, sens dubte, millora molt no només la ocupabilitat, sinó altres competències bàsiques necessàries per la millora d'aquesta.
Molt bé, adreçar-se a Càritas Diocesana de Tarragona o Càritas Interparroquial a través dels seus telèfons o de la web és una bona manera, no?, d'informar-se sobre aquest curs.
Sí, és la manera més correcta, gràcies.
Més correcta i segur que més ràpida i més fàcil.
Sí.
Novament, gràcies Gemma Garnica, Nerea López i Logan Dret per haver-nos acompanyat avui en els testimonis.
Santi, perdona, podria aprovechar,
sí,
per saludar a los alumnos?
Sí, endavant, digui. Sí, sóc Ignasi, però no passa res, tranquil. Santi és el que tenen a Tarragona, no passa res.
Se me ha destacado una papeleta, tarjeta roja. Ya.
No, no hi ha problema.
No, bueno, solo quería aprovechar por saludar a todos los alumnos que son tan magos y los profesores del instituto. Ya
doncs está. Saludats estan, gracias. I tant de bo l'hagin pogut escoltar ara o si no a través de radioestel.cat en l'arxiu de la gravació que sempre posem a partir de les 9 del vespre. A tots tres, una abraçada i gràcies per la vostra feina i pel vostre testimoni. Fins una altra.
Gràcies, Ignasi.
Adéu-siau. Bona nit.
La veu de Càritas. Un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Terrassa i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
A partir d'avui, tots els dilluns i els dimecres del mes de novembre, entre les 3 i les 5 de la tarda, es farà al Centre Sant Domènec de Balaguer, situat a la plaça Josep Carner Ribalta sense número, un taller de costura dins l'espai Grapats, amb manualitats nadalenques que es vendran a la Fira de Santa Llúcia el dissabte 2 de desembre a la mateixa capital de la Noguera.
Demà dimarts a les 10 del matí, els alumnes de la Unitat d'Escolarització Compartida de l'Aula de Suport de Càritas col·laboraran durant l'ofrena dels escolars balaguerins al Santuari del Sant Crist de Balaguer, fent un mosaic de flors. L'acte l'organitza l'Ajuntament de Balaguer i està emmarcat en les festes del Sant Crist amb els escolars de la ciutat.
Recordem precisament que la festa del Sant Crist sempre és el 9 de novembre, per tant, aquesta mateixa setmana, dijous. Us expliquem, d'altra banda, que el dimecres 8 i també els altres dos dimecres següents, 15 i 22 d'aquest mes de novembre, a les 6 de la tarda es farà a Corbera de Llobregat, al carrer Sant Antoni número 34, un curs d'iniciació al voluntariat adreçat als nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat.
L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 oferirà dos concerts a Vic i a Manresa, en els quals tota la recaptació anirà destinada a Càritas. Dissabte 11 farà un concert a les 8 de la tarda a l'Auditori Fundació Antiga Caixa Manlleu, a la Rambla Hospital número 11 de Vic. I diumenge 12 a les 6 de la tarda el concert serà al Teatre Conservatori de Manresa.
Dilluns vinent, des de 9:45 del vespre i fins a les 11 de la nit, a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat, en el marc de les 12es jornades de formació i animació pastoral, Conxa Marquès i Ramon Carbonell, de l'equip directiu de Càritas Sant Feliu, faran una xerrada titulada Càritas i la comunitat cristiana.
També dilluns vinent, l'equip de formació de Càritas Lleida farà una xerrada a l'escola Enric Ferreny per introduir l'activitat d'aprenentatge i servei que es durà a terme des del Dia dels Infants fins al Dia de la Pau.
I dilluns vinent, com també dimecres 29 de novembre, a 9:45 del matí es farà al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat un curs de relació d'ajuda per a voluntaris de Càritas a càrrec del Centre d'Humanització de la Salut.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Acabem recordant una notícia trista que coneixíem ara fa unes quantes hores. Gairebé una trentena de persones han mort en un tiroteig que es produïa aquesta matinada hora catalana en una església baptista de Texas. L'atacant és un home blanc de 26 anys que va entrar al temple mentre s'hi feia un ofici religiós i va començar a disparar amb un rifle semiautomàtic. Sembla descartada qualsevol hipòtesi terrorista, però evidentment hem de rebutjar i de lamentar qualsevol acte de violència en un país on, d'altra banda, malauradament és molt fàcil aconseguir una arma als Estats Units. Esperem que es pugui reflexionar molt sobre aquesta possibilitat que dona tants problemes entre els nord-americans i també el món en general. Tractant-se d'un ofici religiós dels nostres germans cristians evangèlics, encara és més trist donar per al nostre programa aquesta notícia. Sempre des de l'esperança ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. La veu de Càritas torna el proper dilluns a les 8 del vespre aquí a Ràdio Estel. Salutacions dels qui hem estat amb vosaltres avui, el Toni Huguet a les vies de so i també el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau, bona nit.